Donald Trump inicia el seu segon mandat amb mà de ferro. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Bateria de decrets de Donald Trump a les seves primeres hores després de tornar a la Casa Blanca per començar a complir també les seves promeses més contundents, Joan Bota.
En menys de 24 hores, Trump ha posat fil a l'agulla a l'hora de resituar els Estats Units a l'escena internacional, premiar els seus partidaris, deixar clar que ignorarà la crisi climàtica i, en definitiva, començar a esborrar el llegat de Joe Biden.
Corresponsal a Washington, Francesc Garriga.
Amb la firma de més de 25 decrets, Trump ha marcat clarament les seves prioritats. Control dràstic de la immigració, sortida d'organismes com la OMS o els acords de París, indult general pels assaltants del Capitoli o extensió d'un mes i mig de TikTok abans no es prohibeixi, perquè diu l'aplicació li agrada. Tot plegat en dues tandes de signatures. La primera al pavelló dels Wizards, davant del públic, la segona al despatx oval de la Casa Blanca.
I mentrestant, Europa intenta superar el xoc per l'allau de mesures preses ja per Trump, moltes de les quals, d'abast mundial, ens afectaran directament.
L'abandonament de la lluita contra el canvi climàtic o la sortida d'organismes com l'Organització Mundial de la Salut per una gestió de la pandèmia que no va agradar a Trump pronostiquen un trencament de l'ordre internacional. Europa, que té en els Estats Units el seu principal aliat, corre el risc de quedar en fora de joc.
Brussel·les, Jordi Baró.
Sí, de moment avui hi ha a Brussel·les dos missatges. Un és de preocupació doble per la retirada de l'acord de París i l'OMS. L'altre és més pragmàtic. Malgrat que Trump ha començat a prendre decisions que amenacen Europa, von der Leyen li ha ofert cooperació i s'ha mostrat llesta per negociar. Això sí, no té encara data per reunir-se amb Trump i això farà que el seu primer viatge de mandat no sigui als Estats Units, sinó a l'Índia.
I en política espanyola, som a les portes de la primera votació al Congrés dels Diputats des que Junts per Catalunya va congelar les seves negociacions amb el PSOE.
Serà demà i es voten temes tan delicats com la pujada de les pensions o les bonificacions al transport públic.
Madrid, Àngels Lafuente.
Sí, mesures que l'executiu de Sánchez ha decidit agrupar en l'anomenat decret òmnibus amb intenció d'aconseguir els vots, el suport necessari per aprovar-lo. A hores d'ara no ho té garantit. Junts no ha avançat la intenció del seu vot, tampoc ho ha fet el PP. Els de Puigdemont tampoc han confirmat ni desmentit si l'estan negociant amb el PSOE. Des de la Moncloa confien salvar la votació de demà, negociaran fins a l'últim minut i insisteixen que no hi ha cap raó per votar en contra de la millora de les pensions ni de l'escut social.
A Barcelona, avui, aquest matí, hem tingut una explosió mortal al port de la ciutat.
Una persona ha mort i quatre més han quedat ferides, una en estat crític per una deflagració al moll de l'energia.
Anem cap al port, Joan Garcia.
L'explosió ha passat durant les feines de manteniment i soldadura que es feien en un tanc d'acetat de metil, un producte molt inflamable per part d'una empresa contractada per Tepsa, que emmagatzema productes químics a granel. No hi ha hagut risc d'intoxicació ni tampoc ha quedat afectada cap altra empresa del voltant.
I atenció a això, el centre d'atenció presencial 24 hores a les víctimes de violència masclista de Tarragona continua tancat. 22 dies després que es va anunciar la seva obertura i que el visités la setmana passada la consellera. Com ho justifica l'administració Tarragona, Manel Sastre?
Hola, bon dia. Sí, doncs, segons ells, el centre funciona, però telefònicament, amb possibilitat d'obertura a demanda, mentre acaben de polir algunes coses. El cert és que aquests últims dies, després de la visita de la consellera, hi hem passat molt sovint, sempre l'hem trobat tancat i sense cap cartell, a més, a la façana, que el publiciti ni que doni cap telèfon alternatiu d'atenció.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Barça té avui la primera oportunitat de confirmar pràcticament, de manera matemàtica, la classificació directa pels vuitens de final de la Champions.
Ha de guanyar avui el Benfica i esperar alguns resultats favorables a aquesta jornada, que és la penúltima de la primera fase. El Benfica-Barça juga a les 9 i des de les 8 el podreu seguir a la TDT. Us explicarem al Catalunya Migdia el desplaçament d'aficionats al Girona-Milà pel partit de Champions de demà. És el desplaçament gironí més nombrós a Europa i s'ha fet el sorteig de la Copa CB de bàsquet. El Barça jugarà als quarts de final amb el Tenerife, la penya amb l'Unicaja i el Manresa amb el Madrid.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs força tranquil·la a les carreteres catalanes i sense incidències. Només petites retencions a l'N230 als accessos a Viella, N150 a Barberà del Vallès i la Nacional 2 a Pallejà.
Això perquè fa la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res. Nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Avui un dia més ennuvolat del que estàvem acostumats les últimes jornades.
Sí, avui es mantindrà així, sempre amb la possibilitat d'algunes clarianes al nord-est. Situació similar demà al matí, fins i tot continuant la possibilitat, com avui, d'alguna gota a l'extrem sud de Catalunya, a punts de ponent, també demà, però demà hi ha més concentrats al Pirineu Occidental, i demà a la tarda el que més destaca no és tant la nuvolositat, que ens abandonarà ja de cara demà passat dijous a la tarda, quan el sol dominarà més, i divendres, sinó que demà el que més destaca són les màximes. Pujaran més i valors previstos de 15 a 20 graus.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Donald Trump comença amb força i amb determinació la seva segona etapa a la Casa Blanca i posa el món en guàrdia. El nou president dels Estats Units no vol perdre el temps i arrenca, complint la promesa d'aplicar decisions contundents de forma immediata tant en política interior com en política exterior. La primera imatge efectiva ha estat aquesta matinada amb la sortida de la presó d'un dels cervells de l'atac al Capitoli i fundador d'un grup paramilitar d'extrema dreta. I es comença a aplicar així el perdó als 1.500 assaltants al Capitoli. Però Trump ha pres altres mesures d'una enorme repercussió internacional, com ara la retirada dels Estats Units de l'acord del clima de París i de l'Organització Mundial de la Salut. Washington, Francesc Garriga, bon dia.
Bon dia. En només mig dia de mandat, Trump ha mostrat que els propers 4 anys seran contundents i plens de decisions dràstiques. En poques hores ha firmat més de 25 decrets presidencials. Ha retirat el seu país dels acords climàtics de París i de l'Organització Mundial de la Salut. Ha declarat l'emergència a la frontera sud i ha acabat amb el sistema d'asil, a banda de procurar canviar la Constitució i suprimir la ciutadania per naixement. Això segur acabarà als jutjats. I també ha indultat pràcticament tots els detinguts per la sala al Capitoli, inclosos els acusats de delictes violents.
Això és el perdó per a aproximadament 1.500 hostatges. Perdó total. També es commuten 6 penes. Francament, esperem que els alliberin aquesta nit.
Trump també ha donat un mes i mig a TikTok per resoldre la seva situació, ordenant al fiscal general que no implementi la llei que fins i tot ha validat ja el Tribunal Suprem. Les ordres executives les ha començat a signar Trump al pavelló dels Wizards davant del seu públic i ha acabat a la Casa Blanca, al despatx Oval.
Donald Trump ocuparà la Casa Blanca fins l'any 2029, però vol aprofitar especialment la primera meitat de la legislatura per impulsar les seves polítiques. Sobretot perquè, com a mínim fins a les eleccions de mig mandat, d'aquí a un parell d'anys, compta amb la majoria a la Cambra de Representants i també al Senat. Ara bé, caldrà veure fins a quin punt pot aplicar tot el que vol fer. Enviat especial a Washington, Xavier Vilà.
Bon dia. L'ambiciosa agenda presentada per Trump a cop de decret afrontarà dos obstacles sensibles. D'entrada, les limitacions del poder executiu acompanyades de la minsa majoria parlamentària que té per una banda i les demandes judicials per incompliment de la llei per l'altra. La dilació d'almenys un any a sortir de l'Organització Mundial de la Salut que es desprèn del conveni mutu entre les parts només és un exemple d'això. El president proposa, però la llei disposa. Això mateix passa amb el controvertit Departament d'Eficiència Governamental on Trump ha situat Elon Musk al capdavant. Un bufet d'advocats ja s'hi ha carallat sota l'argument que vulnera la llei federal que requereix els comitès que assessoren el poder executiu a seguir regles específiques sobre la seva activitat i sobre a qui contracta, un aspecte obviat amb Musk. Superar els límits del poder presidencial tanmateix no és patrimoni únic de Trump. Barack Obama, per exemple, signava una ordre executiva l'endemà d'entrar a la Casa Blanca el gener del 2009 que obligava a tancar una presó de Guantánamo que encara està oberta.
Item here is the withdrawal from the Paris Climate Treaty.
L'espectacle de Trump signant ordres davant del públic i llançant-los als retoladors com a souvenirs descriu, en canvi, l'expressió d'una actitud que trenca les normes per satisfer una base electoral a la que es vol demostrar que es compleixen les promeses de campanya. Per més que, amb el pas dels dies, algunes promeses no es compleixin. A tall d'exemple, l'amenaça d'imposició d'aranzels esgrimida abans de prendre possessió i que ha desaparegut del discurs del magnat. L'abast de l'èxit de la disrupció de Trump dependrà en bona part de si persegueix els seus objectius de manera progressiva o de si vol fer-ho en els dos primers anys de mandat quan els presidents de segon mandat encara compten. La història diu, però, que fer-ho més ràpid incrementa exponencialment les possibilitats de fracàs.
Bé, doncs la sortida de l'administració nord-americana del multilateralisme incomoda bona part del món. La Xina defensa el paper de l'Organització Mundial de la Salut i es mostra preocupada per la sortida de Washington dels acords climàtics de París. L'Agència Sanitària de l'ONU ha lamentat la retirada dels Estats Units i els ha demanat que ho reconsiderin per les conseqüències globals que pot tenir. Tariq Jasaragevich és el portaveu de l'OMS.
Confiem que els Estats Units ho reconsiderin i esperem participar en un diàleg constructiu per mantenir l'associació entre els Estats Units d'Amèrica i l'OMS, en benefici de la salut i el benestar de milions de persones de tot el món.
Des de la Unió Europea, la presidenta de l'executiu, Ursula von der Leyen, ha ofert cooperació al president Donald Trump, però ha alertat del risc que els aranzels derivin en una cursa comercial cap a l'abisme. Brussel·les, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Mà estesa de von der Leyen a Trump. La presidenta de la Comissió Europea ha reaparegut a Davos després d'una pneumònia i l'endemà de la presa de possessió, amb un missatge que busca que segueixi la cooperació estreta amb els Estats Units, que avisa que representa un terç del comerç global, però marcant també línies vermelles. A lot is at
stake for both sides. Hi ha molt en joc per les dues parts. La nostra prioritat serà involucrar-nos-hi ben aviat, debatre interessos comuns i estar preparats per negociar. Serem pragmàtics, però sempre defensarem els nostres principis per protegir els nostres interessos i els nostres valors. Aquesta és la via europea. Is the
European way. Brussel·les ha qualificat de desafortunada la sortida dels Estats Units de l'acord de París i expressa preocupació també per l'anunci de retirada de l'Organització Mundial de la Salut. El mateix dia que la Comissió Europea ha assegurat que treballa a ple ritme en les investigacions per possible ingerència política d'X i altres plataformes, davant les veus que li demanen que actuï pel suport d'Elon Musk a l'extrema dreta abans de les eleccions a Alemanya.
I la sortida dels Estats Units de l'acord de París, ratificada ahir per Trump, complica i alenteix les negociacions climàtiques, però, segons els experts, no les aturarà i fins i tot podria facilitar que la Xina n'acabi assumint el lideratge. Montse Poblet.
La Xina, amb una aposta decidida per les renovables, és el país cap on apunten totes les mirades. Solo en companyia d'alguns dels països dels BRICS o de la Unió Europea pot ser qui aprofiti la retirada dels Estats Units per assumir el lideratge a les negociacions climàtiques a nivell global. Els experts també donen per fet que les posicions de Trump alentiran unes negociacions que ja van tard, amb uns efectes que poden ser letals, com ens deia Olga Alcaraz, directora del grup d'investigació sobre la governança del canvi climàtic de l'OPC.
A nivell global, el lideratge dels Estats Units, el fet que hi sigui o no hi sigui, fa que les coses doncs canviïn i que vagin a un ritme diferent. No seguiran avançant a la velocitat requerida per fer front a la crisi climàtica. Guanyar la crisi climàtica és exactament el mateix que perdre-la.
Trump també ha decretat l'emergència energètica als Estats Units, una mesura pensada per continuar explotant hidrocarburs, però moltes veus dubten que s'imposi per sobre dels interessos econòmics dels mateixos nord-americans sobre el mercat de renovables.
I també parlem de Donald Trump en el tercer dia de la treva a Gaza, perquè el nou president nord-americà no confia que l'alto el foc duri massa. De moment, la treva es manté, podríem dir que amb pinces, a la franja de Gaza. I a Cisjordània, Israel ha llançat avui una operació militar que, segons les autoritats locals, ha causat com a mínim 4 morts. Hamas ha fet una crida a no deixar l'acció sense resposta, Eva Pineda.
Sembla que els esdeveniments volen donar la raó a Donald Trump, que ahir la nit es va mostrar escèptic sobre les possibilitats d'èxit de l'alto al foc. Així responia a la pregunta d'una periodista.
No n'estic segur, però crec que l'altre bàndol està molt debilitat. Vaig veure una foto de Gaza i és com un immens espai de demolició.
En un comentari més propi d'un empresari que d'un president dels Estats Units, Trump va lamentar la devastació de la guerra a Gaza, però no es va estar de fer-ne una anàlisi de possibilitats.
Gaza és interessant, és un lloc fenomenal. El mar, bon temps, tot està bé. Es poden fer coses fantàstiques a Gaza.
També ha estat motiu de polèmica el decret de Donald Trump que ha aixecat les sancions als colons jueus que cometen atacs contra civils o béns palestins.
Sí, l'Autoritat Nacional Palestina ha posat el crit al cel. Considera que aquesta mesura és una incitació a la violència contra la població palestina de Cisjordània. Ben al contrari, els ministres d'extrema dreta del govern israelià han celebrat el decret que qualifiquen de just i històric.
I en les primeres hores de la nova presidència de Donald Trump també ha tingut un protagonisme a Espanya. El govern espanyol treu importància a aquestes paraules de Donald Trump ahir mateix.
Són un país dels BRICS? Espanya és un país dels BRICS? Ja ho descobriràs. I si els països BRICS ho volen fer, està bé, però els posarem aranzels del 100% als negocis que fan amb els Estats Units.
A Donald Trump li preguntaven què faria amb els membres de l'OTAN que, com passa amb Espanya, no superen el 5% del seu PIB en despesa militar. I en la seva resposta, ara sentíem, no només ha confós Espanya amb un país dels BRICS, el grup de potències emergents format per, entre d'altres, el Brasil, Rússia o la Xina, sinó que també ha amenaçat amb aranzels del 100% als productes espanyols. Madrid, Dani Sainz de AJA, bon dia.
Hola, Òscar, bon dia.
La Moncloa, com interpreta aquesta advertència de Donald Trump?
Doncs, evidentment, la ministra portaveu Pilar Alegría treia ferro a l'equivocació de Trump.
En fin, és una confusió o no, però el que sí que les puedo confirmar és que Espanya no és un BRIC.
Però tampoc volia mostrar preocupació per la guerra aranzelària que insinuava el president nord-americà. Alegría l'ha felicitat per la victòria i ha assegurat que Espanya continuarà sent un aliat i un soci comercial fiable.
Que Espanya és un socio fiable i, sobretot, és el principal motor econòmic en estos momentos en la Unió Europea. Y de hecho, incluso los últimos intercambios comerciales dentro de esas buenas relaciones comerciales que mantenemos con Estados Unidos en la década se han duplicado.
I també serà un membre de l'OTAN igual de responsable i compromès, ha dit la portaveu, que ha recordat que Espanya és el 8è país que més contribueix a l'aliança militar atlàntica.
Tot això, Dani, en una roda de premsa posterior al Consell de Ministres, on s'ha anunciat una important reforma de l'accés a la carrera judicial.
Sí, el ministre Félix Bolaños ha presentat un avantprojecte per reformar la llei del poder judicial. Un dels seus objectius és democratitzar les oposicions a jutge i a fiscal, que tothom se les puga pagar. Per això s'ampliaran les beques a una dotació equivalent al salari mínim durant 4 anys. També es farà una nova prova escrita. Sentim el ministre de Justícia.
Queremos a los mejores en todo momento, con independencia de que su familia no pueda permitir tener en casa un opositor durante más de 4 años. Por eso la beca pública lo abonará el Estado para conseguir que personas que nunca hubieran pensado poder opositar a juez, fiscal, abogado del Estado, ahora lo pueden hacer.
La reforma també preveu, entre altres mesures, augmentar el nombre de jutges i fiscals a través de l'anomenat quart torn, facilitar l'ascens dins la carrera judicial per antiguitat o prohibir el finançament privat de les associacions judicials.
Per cert, ara que parlem de la carrera judicial, el govern espanyol carrega contra el to del jutge del cas d'Íñigo Errejón, que va arribar a qüestionar amb duresa la versió de la denunciant, l'actriu Elisa Moulia, en alguns moments com ara aquest.
Yo me sentía completamente humillada. Y me hubiera tratado como un objeto, como una...
¿Y no sería que usted sí quería algo con ese señor y al ese señor no corresponderle por esto ahora le denuncia? ¿Porque este señor se arregla usted?
És només un exemple, però hi ha algunes preguntes que encara són molt més feridores. La portaveu de l'executiu, Pilar Alegría, i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, retreuen al jutge, Adolfo Carretero, que posés en dubte la víctima i remarquen que a partir de la tardor que ve, els delictes sexuals ja es jutjaran en seccions especialitzades.
A mí, sinceramente, ver las imágenes que hemos podido ver todos los ciudadanos como mujer me han dolido mucho. Lo que se deben es valorar las pruebas y, sobre todo, no cuestionar a las víctimas.
Visto ese interrogatorio, es imprescindible que estos juicios de agresiones sexuales se conozcan por secciones especializadas en tribunales de instancia, para que no podamos ver declaraciones e interrogatorios como el que vimos ayer, que bueno, pues ha habido mucha gente que se ha sentido abochornada.
Més coses. El govern espanyol precisament pressiona Junts per Catalunya perquè no tombi el decret òmnibus que demà s'ha de votar al Congrés dels Diputats i en què recullen qüestions com ara la revalorització de les pensions o la bonificació al transport públic. Un primer ple extraordinari que servirà per comprovar la fortalesa de l'executiu de Pedro Sánchez. Junts ja ha anunciat que votarà en contra de l'impost a les energètiques, però manté silenci pel que fa a la resta de decrets. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Bon dia. Un cop més, Junts té les seves mans que s'aprovin o no iniciatives de l'executiu de Sánchez. I conscient d'aquesta situació, el ministre Félix Bolaños recorda Junts que del seu vot en depèn la millora de les pensions per a prop de 12 milions de persones.
Yo aspiro a que los partidos políticos y los grupos parlamentarios en el Congreso pues intenten mejorar la vida de los ciudadanos. Para eso nos han votado, para que les mejoremos la vida, no para que les perjudiquemos porque pudieran intentar querer hacer algún tipo de daño al gobierno.
El decret que obrirà el debat és el que s'anomena un decret òmnibus i que ajunta qüestions molt diferents, que van des de la revalorització de les pensions, la pròrroga de mesures adoptades per la guerra d'Ucraïna, com la bonificació del transport públic, la suspensió dels desnonaments o els talls dels subministraments bàsics a famílies vulnerables. Dels tres decrets que passaran l'examen parlamentari, un té tots els números de no superar la votació. Junts i el PNB votaran al costat de la dreta parlamentària contra la proposta de prorrogar un any més l'impost especial a les grans energètiques. El decret que recull la reforma de les pensions pactada entre els sindicats i la patronal tirarà endavant, tot i tenir l'esquerra de l'hemicicle en contra dels incentius per seguir treballant més enllà de la jubilació. Aquest cop la votació no dependrà de Junts. El Partit Popular ja ha anunciat que hi votarà a favor.
Passant 20 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
Arriben les promos que t'omplen el rebost, com la nostra setmana de les marques. Amb un 30% de descompte en primeres marques com Príncipe, Milka, Doritos, Isabel, Mimosín, Rexona i moltes més. Descompte en cupó bescanviable. Fins al 27 de gener als hipermercats, Market Web i App. Carrefour, tots ens mereixem el més bo, el millor preu.
Saps què valen les teves joies? A Circa sí, ho sabem.
Si vols vendre diamants de més d'un quirat, alta joieria o rellotges de col·lecció, només Circa t'ofereix el millor preu, amb rapidesa i discreció.
Reuneix-te amb un expert de Circa i et farà una oferta de compra gratuïta i un pagament immediat.
Visita circabarcelona.com o truca al 93 215 76 78 per programar una cita avui.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Regala cinema. Regala Filmoteca. Abonaments des de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu. A casa.
Amb el patrocini de Caprabo. Preus bons sempre.
Catalunya migdia.
D'aquí a 8 minuts seran 2:15. Almenys 66 morts i una cinquantena de ferits en un incendi a una estació d'esquí al nord-oest de Turquia. El foc s'ha declarat de matinada en un hotel turístic de 161 habitacions per causes que s'estan investigant, Miquel Jarque.
L'edifici de 12 plantes i que era de fusta ha quedat totalment calcinat. Les autoritats esperen trobar més víctimes atrapades perquè l'hotel tenia una ocupació del 90%, ja que aquests dies són vacances escolars d'hivern a Turquia. Estava situat al centre d'esquí de Kartal Kaya, en una zona d'esquí molt popular a les muntanyes de la província de Bolu, entre Istanbul i Ankara, la capital del país.
Un incendi a Turquia i una explosió durant unes tasques de manteniment ha provocat la mort d'un treballador i ferides a 3 més que estan en estat crític al port de Barcelona. Ha passat el moll de l'energia en el tanc d'un producte químic inflamable. S'han activat tots els plans d'alerta, tot i que el producte no és tòxic i que l'afectació del sinistre ha estat molt localitzada segons l'autoritat portuària. Anem al port de Barcelona a última hora. Matilde Seoane i Joan García, bon dia.
Hola, bon dia. Els fets han passat a la companyia Tepsa, que emmagatzema productes químics a granel. L'empresa que havia contractat perquè li fes el manteniment dels tancs d'acetat de metil, un producte molt inflamable, i estava fent una soldadura, segons ha detallat Sebastià Massaguer, director dels Bombers de Barcelona.
L'afectació principalment ha sigut deguda a les tasques de manteniment, on els treballadors han sigut projectats, però no hi ha hagut cap tipus d'afectació ni a les empreses del costat, ni molt menys a la ciutadania. I confirmar novament que no hi ha hagut cap tipus de fuita i que tot ha sigut conseqüència d'unes tasques de manteniment i soldadura en els dipòsits de l'empresa.
Com dèiem, hi ha hagut una víctima mortal. El ferit greu l'han traslladat amb cremades a l'Hospital de la Vall d'Hebron. L'activitat al conjunt del port no s'ha vist alterada, segons Anna Parera, cap de Seguretat Industrial del port.
A hores d'ara s'està treballant per revisar l'estructura, però la instal·lació és segura i durant aquesta estona que està tenint lloc l'emergència, el port ha continuat treballant amb la seva rutina habitual.
El sistema d'emergències mèdiques ha mobilitzat 11 dotacions. La Generalitat ha activat el pla SECCAT i l'Ajuntament el de risc químic. TEPSA, que gestiona terminals energètiques, va anunciar fa un any inversions per valor d'11 milions per millorar les seves instal·lacions al Port de Barcelona.
L'acetat de metil, que és aquest producte del tanc sinistrat, és un líquid inflamable, semblant a l'acetona. Segons que explica Joan Carles Ronda, és catedràtic de Química Orgànica de la Universitat Rovira i Virgili.
És un producte que s'assemblaria molt en característica amb les que la gent pot conèixer a l'acetat d'etil o a l'acetona, que es fa servir com a dissolvent amb els esmalts d'ungles i coses així. L'exposició a vapors de qualsevol dissolvent doncs, pot produir asfíxia i mal de cap i tos, però no és un producte especialment tòxic.
Més coses, d'aquí a 5 minuts seran 2:15. El centre d'atenció presencial 24 hores a les víctimes de violència masclista de Tarragona continua tancat 22 dies després que s'anunciés la seva obertura i que el visités fa uns dies la consellera d'Igualtat i Feminismes. L'immoble no té cap cartell que l'identifiqui i el govern assegura que cal ajustar coses i que el servei es fa telefònicament. Tarragona, Manel Sastre.
El centre de Tarragona, com els de Tàrrega, Vic o Blanes, en teoria estan operatius des de finals de desembre, segons va anunciar el Departament d'Igualtat i Feminisme, després del risc de perdre els fons Next Generation amb què s'han fet. El cert, però, és que l'espai ha estat tancat tots aquests dies i a l'immoble no hi ha ni un cartell identificatiu. Des del departament asseguren, però, que encara s'estan ajustant coses i que, de moment, s'atén per telèfon i en un altre espai. Belén Gallo és la directora general d'Erradicació de Violències Masclistes.
I les entrevistes individuals s'estan fent a l'altre centre, però que estem organitzant-nos per fer l'atenció al nou centre. També hem de pensar que queden dos o tres cosetes que fan, bueno, que els equips no es puguin traslladar.
La mateixa consellera Eva Menor, però, va elogiar la setmana passada el paper pioner i de servei presencial permanent en la seva visita aquí a Tarragona. Avui, però, Gallo ja ha deixat entreveure que el centre no estarà obert sempre, com exigeix la llei, i que es treballarà a demanda fora de les hores laborals.
Les professionals fora de l'horari laboral aniran a aquest centre a obrir les portes, o si la bé es valora, també es podrà traslladar on és la víctima.
Els col·lectius que tracten amb víctimes de violència de gènere s'han queixat de manca d'informació i de difusió d'aquests nous espais.
Els pediatres faran cribratges per detectar si es fa un abús dels mòbils en l'edat pediàtrica i fomentaran una bona educació sexual en infants i en joves. Són algunes de les accions que preveu el nou protocol en pediatria que desplega l'Agència de Salut Pública i que recull una sèrie d'accions proactives per detectar problemes de salut o per evitar-ne de futurs. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia. El nou protocol, que és pioner a Espanya, s'adapta a les noves realitats dels infants i joves i, a banda de les revisions estipulades pel calendari actual, n'afegeix 4 més. En els primers 7 dies de vida, els 3 anys, els 10 i els 12. L'objectiu és detectar problemes com l'ús abusiu dels mòbils des de la primera infància. La doctora Anna Gatell és presidenta de la Societat Catalana de Pediatria.
Tots els senyals d'alerta que podem trobar en totes les visites i després hi ha una sèrie de criteris de derivació molt ben tipificats en relació als nens i a les nenes i als adolescents que ens puguin arribar a preocupar una mica més. Un cop detectem aquells factors de risc, les senyals d'alerta, en seguida l'acció ja és dins de la consulta. Fem un pla juntament amb la família per ajudar-los a reconduir aquella situació.
I posa especial atenció a detectar i evitar malalties de transmissió sexual. Blanca Prats és la cap del Servei de Salut Materno-Infantil de la Secretaria de Salut Pública.
Explorant una mica, en el cas dels adolescents, si hi ha una conducta de risc, no? I aleshores per fer aquest cribatge de les ITS, això seria una novetat, però a part tota una sèrie de consells, no? Per les famílies, pels infants i els adolescents, per acompanyar, no? Tot aquest procés, no? Afectiu i sexual en les diferents etapes i en les diferents visites pediàtriques.
El nou protocol també es proposa detectar més trastorns del neurodesenvolupament com l'autisme abans dels 3 anys, perquè com més aviat es detecta i es treballa, millors resultats tenen aquests infants.
El govern entra en una nova fase després del no d'Esquerra Republicana als pressupostos de la Generalitat. Aquesta nova fase és la d'activar mecanismes alternatius als comptes per poder continuar governant. Entre altres, la negociació de modificacions pressupostàries en què continua situant els republicans i els comuns com a socis prioritaris malgrat l'enduriment de les posicions dels dos grups. Palau de la Generalitat, Núria Oriol.
L'executiu es resigna amb el nou escenari en què haurà d'avançar sense pressupostos, més complexa i subjecte a negociacions constants amb els partits per poder fer realitat nous plans, sobretot a partir d'ara, amb modificacions pressupostàries via decret que necessiten convalidació al Parlament i suport igualment d'altres grups. Ara bé, la portaveu Sílvia Paneque ha volgut deixar clar que el seu govern no pensa en nova convocatòria electoral, malgrat no es podria activar tampoc fins després d'un any dels últims comicis, o sigui, al març.
No valorem cap convocatòria electoral. El nostre govern té un compromís amb els catalans i catalanes. Això és el que farem. Amb les circumstàncies actuals i amb l'escenari actual, assegurar poder desplegar tot allò que hem recollit en el pla d'actuació com a compromisos i, per tant, com a contracte amb la ciutadania.
Les converses per poder aprovar la setmana que ve el primer decret amb canvis a la pròrroga dels pressupostos encara no han començat, però la portaveu manté a Esquerra i els comuns com a socis prioritaris, ha evitat valorar el cop de porta dels republicans i els comuns els ha garantit aprovar la setmana que ve el règim sancionador de l'habitatge i els ha reclamat als dos teixir aliances.
Interpretem que hi ha una gran majoria social que estan demanant que ens posem d'acord per donar resposta a qüestions tan importants com poden ser l'habitatge, com pot ser l'educació, com pot ser la salut. El govern ha de governar, tenim mecanismes i per tant els anirem activant.
Entre els acords de govern, avui llum verd al projecte de llei de l'economia social i solidària i la nova estratègia alimentària de Catalunya.
Satisfacció de l'Associació d'Economia Social de Catalunya per l'aprovació de la Llei d'Economia Social. Asseguren que és una reivindicació del sector de fa anys i esperen que pugui ser una realitat ben aviat, Mar Riera.
El president de l'ESCAT, Guillem Llorenç, diu a Catalunya Ràdio que la llei posa en valor una manera de fer d'entitats i també d'empreses que prioritzen el benestar de les persones per sobre del lucre econòmic.
Creiem que cal generar un marc que les identifiqui, que identifiquis quins són els valors i quines són les característiques d'aquesta economia social i solidària catalana i, per tant, que a partir d'aquí, un cop identificades, doncs, també la política pública pugui promoure doncs, que funcionar a través d'entitats i d'empreses amb determinats valors, és positiu per l'economia, és positiu per la societat.
El sector espera que les administracions tinguin en compte aquest nou registre a l'hora de fer adjudicacions a la contractació pública. L'Economia Social i Solidària de Catalunya aglutina més de 7.400 organitzacions a més de 140.000 treballadors d'empreses, entitats i cooperatives.
Seguim parlant de pressupostos perquè l'oposició de l'Ajuntament de Ripoll aposta per un acord que desbancaria Sílvia Orriols de l'alcaldia. Aliança Catalana ahir va plantejar una qüestió de confiança després que li van tombar els pressupostos municipals. Girona, Laia Claret.
Maria Soldevila, regidora de Junts, la segona força més votada.
Crec que ens hem d'entendre tots els grups de l'oposició per fer un govern de concentració. Al final representem el 80% dels habitants de Ripoll.
El ple d'ahir Esquerra ja es tenia la mala resta, mentre que des del PSC Enric Pérez destaca que aquesta voluntat no és nova.
Penso que la possibilitat sempre hi ha set. El seu dia doncs, no va ser possible. La dinàmica ens porta amb aquest bucle i el Ripoll que no pot ser que sigui en aquesta situació.
Dani Vilaseca, de la CUP, també ho considera viable.
El que està clar és que Ripoll necessita uns nous pressupostos. És complicat que hi pugui haver una altra manera que no sigui doncs, una alternança a la governabilitat.
Aquests partits sumen 10 regidors, per tant tindrien la majoria dels 17. Ja s'ha convocat per dijous el ple per votar la qüestió de confiança a l'alcaldessa. Un cop Orriols no l'hagi superat, començarà el compte enrere. Els partits tindran un mes per presentar una moció de censura vinculada als pressupostos. Si no es posen d'acord, els comptes s'aprovaran de manera instantània.
I a Barcelona, el govern municipal de Jaume Collboni admet que la pròrroga del pressupost municipal és una dificultat. Després de trencar les negociacions amb els comuns i de retirar la votació dels comptes, el tinent d'alcalde, Jordi Valls, s'ha compromès, però, a mantenir les inversions previstes per aquest any. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
Tindrem que fer canvis de partides i des del punt de vista de gestió és més complicat. Dit això, el que són els serveis de l'Ajuntament i fins i tot el que són els 800 milions aproximadament que teníem plantejats per inversió, nosaltres no els estem desenvolupant. Però no és fàcil. No és un impacte extraordinàriament important, però es viu millor en pressupostos.
Passant 3 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Quan vaig adonar-me de que estava passant algo, de l'altra banda no hi havia, no trobava credibilitat, no se'm creia.
Les dones i els dies, el programa que sí que t'escolta.
I avui amb 70 i pico d'anys, em dono el gust d'anar sense sustentar.
Però això és el que volia sentir Catalunya.
Sí, senyora.
Llibertat.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest dimarts a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Catalunya migdia.
L'escriptor i periodista Jordi Nopcà fa una tendra i imaginativa exploració de la paternitat a El futur és una petita flama, que acaba de publicar. El llibre té un to de faula perquè els personatges estan animalitzats i alhora també fa una mirada a l'actualitat i al temps incerts. Montse Camps.
És una història en forma de faula on hi apareixen eriçons, eugues o ossos polars, però amb la complexitat d'una novel·la que amb una escriptura planera parla de la criança d'un fill en un món del qual n'ets conscients que és convuls, perillós i corrupte. Un món paral·lel que no que li serveix per parlar sense censures del desconcert.
És un llibre que es pregunta per l'autoritarisme, que es pregunta per l'ecologisme, la convivència, la intimitat, l'amistat, la destrucció. Sembla que, no sé, que m'hagi convertit en una espècie de messies, però en realitat no és el cas. És el patiment que fa que et preguntis per tot això.
Però tenir un fill vol dir també agafar força, ser valent i obrir portes a l'esperança.
És una novel·la una mica de dir prou a la transigència, de plantar-se i de decidir quin és el futur que vols per tu i pels teus. I no només això, per tu, pels teus i pel món. Perquè, clar, tenir el fill fa que de cop torni a valdre la pena lluitar per alguna cosa que no és només el jo.
Aquest és el sentit del títol. Tenir un fill és l'inici d'un incendi, d'una flama que també pot il·luminar el futur.
I d'un llibre a un altre, perquè en ple efecte de la treva a Gaza, Club Editor reedita en català La porta del sol, una de les grans novel·les sobre la Nakba, l'exili palestí, escrit el 1998 per l'escriptor libanès Elias Kouri. Considerat un dels grans autors àrabs en les últimes dècades, va morir dies abans que Israel envaís el Líban de nou, al setembre de l'any passat. Montse Camps.
Sense haver trepitjat mai Palestina, Elias Houdi es va passar anys escoltant relats de les dones, els vells i esgarrats als camps de refugiats, aconseguint captar el dia a dia de l'exili palestí amb un calidoscopi de veus que parlen dels pares i avis que vivien a Galilea el 1948 i també de la vida als camps de refugiats i l'acció armada dels anys 70 i 80. La prologuista del llibre, l'arabista Luz Gómez, ha dit a Catalunya Ràdio que és una obra plenament vigent.
Desde luego es el gran libro que recupera las voces olvidadas de la Nakba y las convierte en el centro de una historia de la memoria colectiva que recupera lo que una literatura a veces más volcada en, podríamos llamar, en la historia de los hombres, dejando de lado a las mujeres, o la historia de los cantos patrióticos, como dicen a veces, se olvida el dolor de lo cotidiano.
Una gran novela de la Nakba que arriba traduïda per Jaume Ferrer.
En Àfrica, l'activisme de Carlos Mota i el decolonialisme de Coco Fusco protagonitzen la nova temporada expositiva del Museu d'Art Contemporani de Barcelona. El MACBA ha presentat avui un 2025 marcat pel 30è aniversari de la institució i les obres d'ampliació del centre, Montse Mas.
Sí, la programació amb un marcat accent reivindicatiu pels drets civils comptarà amb la ja anunciada Projectar un planeta negre, la primera gran mostra internacional dedicada al panafricanisme, i també amb dues exposicions multidisciplinars, del colombià Carlos Mota i la cubana resident als Estats Units, Coco Fusco. Elvira Diangani és la directora del MACBA.
Artistes que des de la seva pràctica han creat un diàleg que trenca amb aquestes maneres de veure la història, que a més qüestionen i donen complexitat a tot allò que s'havia entès als anys 90 com a multicultural, com a resposta, diguéssim, al món global en termes polítics.
El museu complirà 30 anys a finals de novembre i ho celebrarà amb una nova presentació de la col·lecció. Les obres d'ampliació del MACBA començaran a finals d'aquest mes i es preveu acabar-les el primer trimestre del 2027. Costaran més de 16 milions d'euros.
Iniciativa a Lleida per difondre l'art del còmic als instituts del territori. Sota el nom d'Agora Còmic es vol incentivar la creativitat entre alumnes de batxillerat i, més endavant, fomentar-ne també l'ús entre el professorat per impartir tot tipus de matèries educatives. Lleida, Pere Joan Álvarez.
L'Àgora Còmic ha començat a caminar amb la participació de 4 instituts de les comarques de Lleida: l'Ondara Escola d'Art i Superior de Disseny de Tàrrega, l'Escola Municipal Leandre Cristòfol de Lleida, l'Institut Màrius Torres i el Col·legi Episcopal. En total, un centenar d'alumnes de batxillerat artístic tindran una formació amb tallers on se'ls introduirà en l'art del còmic, i a l'octubre es farà una exposició amb els millors treballs. En el projecte també hi participa la Universitat de Lleida a través de l'Institut de Ciències de l'Educació, que ja ha començat en paral·lel a formar professors de batxillerat perquè facin servir el còmic, més enllà de la ficció, per impartir tot tipus de matèries educatives. Sentim Anton Not, coordinador del professorat de l'Institut de Ciències de l'Educació.
El còmic és una eina educativa per poder treballar el que vulguem. Podem treballar matemàtiques, podem treballar filosofia, podem treballar biologia, podem treballar arquitectura, podem treballar qualsevol cosa.
El projecte inclou també una exposició al maig del prestigiós autor valencià Paco Roca a l'Institut d'Estudis Ilerdencs.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Centrats avui en el partit de Lliga de Campions, que avui el Barça juga contra el Benfica.
Sí, que el Barça buscarà a Lisboa la classificació directa per als vuitens de final.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Falten només 2 jornades perquè acabi la fase de la Lliga de la Champions i el Barça avui pot certificar pràcticament la classificació directa per als vuitens. Aquesta nit, Benfica-Barça a les 9. I des de les 8, la TDT, i per això a Lisboa ja tenim tot l'equip de la TDT instal·lat i preparat. I ara el saludem, Ricard Torquemada, Bernat Soler, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Va, començaré pel Bernat, perquè ara deia això, que el Barça avui pot aconseguir pràcticament la classificació per als vuitens a forma directa, i com que sé que al Bernat li agrada molt això de fer càlculs i que ja ho té controladíssim, explica'ns, Bernat, a veure, aquest primer match ball pel Barça.
Bé. La veritat és que sí, és força senzill, perquè el que ha de fer el Barça és quedar entre els 8 primers d'aquesta fase Lliga, i si quedes entre els 8 primers, directament accedeixes a l'eliminatòria de vuitens de final i t'estalvies una ronda prèvia que sí que hauran de jugar els equips que quedin entre la 9a posició i la 24. Per tant, per quedar entre els 8 primers, el Barça ho té molt bé, és el segon ara mateix darrere del Liverpool. Guanyant avui, podríem dir que de forma gairebé virtual ho tindria, perquè el Barça té una diferència de gols molt àmplia, que la resta d'equips que podrien atrapar-lo haurien de superar. Això vol dir que el Barça hauria de perdre el partit que li queda contra l'Atalanta el dia 29 de gener per golejada, i que la resta d'equips també fessin golejades. Per tant, virtualment, d'aquella manera que no és matemàtica, però que pràcticament podem donar-ho per fet, amb una victòria avui davant del Benfica, el Barça s'enduria ja aquesta classificació pels vuitens de final. Per aquells més puristes, patidors, que necessitin la certificació matemàtica, els direm que avui el Barça pot ser ja equip matemàticament de vuitens de final si, per exemple, doncs, l'Aston Villa, el Lilla i el Dortmund punxen, no guanyen els partits que juguen avui. Ho explicarem tot a la TDT, però que sàpiga la gent que avui una victòria a l'estadi de l'Us a Benfica és bàsica, per no dir que és ja assegurança pura per ser els vuitens de final.
I pel partit d'aquesta nit de l'equip, ahir Hansi Flick deia això d'una persona.
I think it was one of the best transfers we made in this situation.
Parlava de Stensne, del porter polonès, deia un dels millors fitxatges que hem fet, i bé, va fer tota una declaració d'amor cap al polonès. Sembla, Bernat, que l'únic dubte ara mateix en l'11 titular i en l'equip que presentarà aquesta nit Hansi Flick és saber qui jugarà de porter.
Torna a haver-hi el dubte a la porteria i el torna a obrir Hansi Flick, com va fer abans del partit contra el Getafe, i el manté abans del partit d'avui contra el Benfica a la Champions. Per tant, fins a una hora i mitja abans del partit, quan s'anuncien les alineacions, si és que abans no ho hem esbrinat, no sabrem si continua sent el porter titular en Lliga i Champions Iñaki Peña o comencen a repartir-se les competicions, com per exemple va passar en les èpoques en les que Ter Stegen i Claudio Bravo, quan Luis Enrique era l'entrenador, s'alternaven a la porteria. Però sí que és cert que ahir el tècnic del Barça, Hansi Flick, va tornar a obrir aquesta possibilitat dient que les coses havien canviat perquè Stensne ho havia fet molt bé a la Copa i a la Supercopa. I per això, doncs, li havia donat l'oportunitat de lluitar per aquesta plaça de titular, una plaça titular que ja sabem que no podrà ocupar-la al mig del camp Dani Olmo, que està lesionat, també hi ha lesionat Íñigo Martínez, i per tant la resta de l'equip en principi no esperem gaire sorpreses respecte als que hem vist en els últims partits. Deixa'm dir-te que el Barça visita un estadi del qual no en guarda gaire bon record darrerament. Va jugar un partit de Champions ara fa 3 temporades amb Ronald Koeman a la banqueta. Va perdre el Barça clarament 3-0. I més enrere, l'any 2020, en plena pandèmia, el Barça va venir a jugar-hi aquí uns quarts de final de la Champions. Era en seu neutral, va jugar contra el Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich l'entrenava Hansi Flick i l'equip alemany va guanyar per 2-8, un resultat que segurament ningú no ha oblidat. Hansi Flick, per cert, ahir va voler dir que aquest estadi li portava bons records, no per aquell partit, sinó per la final que finalment el Bayern va aconseguir guanyar contra el PSG i li va permetre endur-se la Champions. 800 socis del Barça, 1.400 penyistes de la zona, de Portugal i zones pròximes de la península Ibèrica, per tant, uns aproximadament 2.000 aficionats del Barça avui a les graderies de l'estadi de Luz.
Això del 2-8 de Hansi Flick, crec que algú es va encarregar, no?, de recordar-li que no era un bon record pel Barça, sí per Flick però no pel Barça, i crec que era el Bernat Soler que era allà a la roda de premsa davant, el va ajudar una mica.
Bé, li vam fer notar que matisés l'alegria del record que li comporta Lisboa cap a una altra banda, no cap a aquell partit.
Analitzem una mica més aquest partit. I ho fem amb el Ricard, perquè, Ricard, parlem molt d'aquestes dues versions que té l'equip aquesta temporada, la versió de Champions, que ens agrada, la versió de Lliga, que últimament doncs no està ajudant gaire, no està sortint gaire bé pel que fa al resultat, sobretot. Avui què esperes de l'equip? Quin t'esperes?
Home, doncs, des de la punt de vista de la línia de joc, no tinc cap dubte que el Barça continuarà mostrant una versió notable o excel·lent. Si a més li afegim un gran aparador com la Champions, que fins ara no l'ha fet fallar en un partit contra un equip que necessita també els punts, però que haurà de respectar, diríem, la naturalesa del Barça. Jo m'espero un altre cop una nit molt maca de futbol. El Barça aquest any a la Champions no ha fallat.
L'equip, el rival, el Benfica, no és el Getafe, evidentment. És
no.
A dir, que això ajudarà a veure segurament un Barça més còmode a l'hora de jugar, però en general, l'equip portuguès, quins són els perills que presenta?
Pensem que el Benfica no està passant el seu millor moment. Ara mateix a Portugal, l'equip que mana és l'Sporting de Portugal, l'Sporting de Lisboa, i que és un equip que va guanyar la Lliga la temporada passada, que aquesta temporada encara és líder. El Benfica és segon a la classificació de la Lliga portuguesa. Va haver de canviar l'entrenador pocs mesos després de començar la temporada perquè la cosa no funcionava. Ha entrat un noi i un senyor portuguès, un Bruno Lage, després que Roger Schmidt, el tècnic alemany, hagués de ser destituït, i és un equip que està en transició. No oblidem que el Benfica ha traspassat els últims anys Darwin Núñez, Enzo Fernández, João Neves la temporada passada, Gonçalo Ramos, és a dir, és un equip que és constantment ressuscitat, refet, reestructurat, que el mercat ingressa molts diners amb els seus valors, que té un gran futbol base, però que no té la capacitat per retenir el talent, i això el fa tornar a començar. I ara som en una fase de transició fins al punt que el jugador més determinant, amb molta diferència, és Di Maria, que ja té 37 anys. Vull dir que estem parlant del talent en un jugador que marca les diferències. És un equip de transicions, no és un equip dominador, és un equip que avui intentarà defensar-se el millor possible i corre quan el Barça s'equivoqui. I aquí té jugadors per fer-ho, amb Héctor Koglu, amb Di Maria, amb un mig camp que li agrada el joc vertical. Vull dir que és un equip que pot ser perillós si el Barça no està en la seva millor versió, però que li costa aguantar quan el rival està en un nivell molt alt. Per exemple, el camp del Bayern va perdre 1-0, però el Bayern va tenir un 70% de possessió. És a dir, un equip que sap assumir les seves dificultats, les seves limitacions. Dependrà del nivell del Barça. Si el Barça està a bon nivell, avui és favorit.
Doncs amb això ens quedem. El Barça és favorit i veurem, esperem que veiem la millor versió i el millor nivell per aquesta nit. Aquest Benfica-Barça a les 9, des de les 8, ja ho sabeu, la TDT.
Catalunya migdia.
Tot és possible un dia de partit. Tot és possible a la nova Champions League.
avui, a partir de les 8, la TDT del Benfica-Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Hola, Elena. A la nova feina puc teletreballar al 100%. Així que, res, deixaré la ciutat. Ho volia aprofitar i portar-vos la nòmina. Que a més doneu una tele, oi? Gràcies.
Si tens algú que t'acompanya, tot és possible. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Fundació MGC i MGC Mutua i CaixaBank.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I seguim parlant de Champions, perquè a banda d'aquest Benfica-Barça, avui es juguen 8 partits més, entre els quals en destaquen un parell, a Udal Serra.
Un és el que jugarà el líder imbatut de la competició, el Liverpool, que fins ara ha guanyat tots els partits disputats. Els anglesos reben a casa l'Illa Francès, una de les revelacions d'aquesta lligueta, situats ara mateix a la 8a posició, amb 13 punts, i en zona de classificació directa pels 8ens de final. L'altre partit destacat de la jornada és el que jugaran l'Atlètic de Madrid, 11è classificat amb 12 punts, però empatat amb el Dortmund, que és 9è, i el Bayer Leverkusen, que ara mateix és 4 amb 13 punts. Els de Xavi Alonso estan fent una gran Champions en el seu retorn a la competició, mentre que l'Atlètic de Madrid ha anat de menys a més. Potser per això, Simeone ha amagat per una vegada la seva habitual prudència i parla de jugar a la final com a objectiu dels matalassers.
Nosotros a competir dentro de, con las herramientas que tenemos, con el objetivo que tenemos, que es muy importante y muy grande, porque está claro de que nunca el club ha logrado ganar esta Champions, y evidentemente nosotros tenemos como objetivo llegar a esa final tan deseada y tan querida por todos.
De la resta de la jornada prevista per avui, també podem destacar el Mónaco Aston Villa, 7è contra 5è, o el Bruges Juventus, 14è contra 19è.
I el Girona juga demà, ho fa San Siro, per enfrontar-se al Milan, en un partit que es preveu complicat i amb una convocatòria d'Eduard Solà sense novetats importants.
No, una llista previsible, només amb les baixes de Miguel i Miovski, que continuen lesionats. Recordem que tant ni un ni l'altre, tant el defensa com el davanter centre, ja no van poder jugar l'últim partit de Lliga contra el Sevilla a Montilivi. Miguel continua amb els problemes al turmell i Miovski ja fa setmanes que també està lesionat. En aquesta llista de 22 jugadors convocats, on sí els jugadors del filial Selvi i Artero, tampoc hi són ni Juan Carlos ni Misajoy, que no estan inscrits a la Lliga de Campions. L'equip marxa a hores d'ara cap a Itàlia. Aquesta tarda, roda de premsa i visita a l'estadi de San Siro, on demà, a partir de les 9 del vespre, el Girona tornarà a jugar a la Lliga de Campions.
I també viatjaran un munt d'aficionats al Girona, perquè aquest viatge fins a Milà, Xavi Soler, suposa el desplaçament més massiu de l'afició gironina.
Sí, a falta de dades oficials, serà el rècord en un desplaçament d'aficionats al Girona. En seran prop de 2.000 entre els que aniran a la zona visitant, els compromisos del club i alguns pocs que van comprar l'entrada fora d'aquesta zona visitant. Una bona riuada blanc i vermella per veure gairebé, amb tota seguretat, l'últim partit fora de casa del Girona en aquesta Champions. Aquest és Cristóbal Sánchez, president de la Federació de Penyes.
La previsió és que siguem més de 2.000 aficionats desplaçats a Milà. Un rècord també del club, no tan sols a Europa, sinó que jo crec que inclús a nivell nacional. Aquest, jo diria, últim, però espero que no. Espero que la sort ens acompanyi i podem encara fer un altre desplaçament encara més històric.
Aquesta nit sortiran 5 autocars cap a Milà, un organitzat pel club, un altre pel jovent gironí i 5 més per la Federació de Penyes. Els dos primers arribaran al matí de dimecres i tornaran a marxar just després del partit. Però els tres de la Federació de Penyes sí que faran nit a Milà. Per a tots els aficionats que siguin a la ciutat italiana, ja hi ha punt de trobada a l'estació de metro de l'Ampugano. Serà el dimecres a les 6, per anar tots junts, una bona patxoca, fins a San Siro.
I de la Champions a la Supercopa Femenina. El Barça jugarà demà contra l'Atlètic de Madrid una de les semifinals d'aquesta Supercopa, i abans d'aquest compromís, avui el tècnic blaugrana ha repassat diversos aspectes de l'actualitat. Ruth Vilà. El primer té a veure amb la polèmica organització d'aquesta Supercopa. Mentre surt en l'ambient la possibilitat que la Supercopa femenina també es disputi a l'Aràbia Saudita, ara mateix la Federació Espanyola continua sense cuidar aquest torneig. Per segon any consecutiu es juga a Madrid, concretament al Leganés, a l'estadi de Butarque, cosa que afavoreix Madrid i Atlètic de Madrid a nivell logístic. A més, la seu i els dies de la competició es van saber no fa ni un mes, el dia de Sant Esteve, cosa que complica la preparació dels equips i desplaçament també d'aficionats. D'aquí ve la queixa de l'entrenador blaugrana Pere Romeu.
A nivell de temps, ens serà molt poc temps per a una planificació esportiva, per a una planificació de socis, d'aficionats, per part dels equips visitants. És l'únic que et puc dir al respecte. Si fos per mi, penso que amb molta més antelació hauríem de tenir aquesta informació perquè totes les parts sortiríem clarament beneficiades.
A nivell esportiu, l'AI, el Barça juga demà la primera semifinal contra l'Atlètic de Madrid. Les blaugranes, ja ho sabem, tenen entre cella i cella repetir aquesta temporada els 4 títols i el primer que poden sumar és aquesta Supercopa. Tot i que les de Romeu van firmar un partit fluixet dissabte contra l'Atlètic Club a la Lliga, el tècnic destaca les ganes de l'equip de guanyar el trofeu. A l'Atlètic avui no s'han entrenat ni Fiamma ni Nola Gallardo i el Barça, en canvi, recupera una jugadora importantíssima, Graian, que s'ha perdut els últims partits per lesió.
Juguem el primer títol, l'equip arriba bé, la Caro, que preguntaves per ella, arriba bé, estarà disponible entre la convocatòria. Fins ara li hem donat algú de descans per pura prudència, no perquè fos res greu. I jo, a nivell personal, pues, content, il·lusionat, motivat per intentar guanyar el primer títol, però sobretot seguint aquesta línia ascendent, de que l'equip jugui bé, de que l'equip competeixi bé i que l'equip pugui primer fer un bon partit contra l'Atlético de Madrid per mereixer guanyar i plantar-nos a la final.
I avui s'ha fet el sorteig de la Copa CB de bàsquet amb la participació de tres equips catalans i Ernest Macià, el sorteig ha volgut que Barça i Madrid puguin trobar-se en una hipotètica final.
Sí, era difícil pensar que en un sorteig on cap dels equips catalans era cap de sèrie acabessin tenint sort, però si hem de mirar-nos-ho per aquesta banda, el Barça és qui n'ha tingut més, perquè ha evitat els tres primers classificats de la Lliga i ha quedat aparellat amb el Tenerife. El Barça jugarà, a més, dijous, per tant, no jugarà tres partits seguits en cas que se n'és classificant. I, a més, el Barça evita el Madrid fins a la final. No hi haurà semifinal Barça-Madrid i podria haver-hi una possible final contra la penya. Escoltem el directiu del Futbol Club Barcelona de la secció de bàsquet, Manolo Flores.
Està bé, la primera vegada de tots, que és el dijous sempre es dona una tranquil·litat de poder recuperar millor els jugadors.
També dijous, el dia inaugural, i de fet el partit inaugural a 6:45 hora catalana, el del Joventut, que això sí, ha quedat aparellat amb qui de moment ho està fent millor, l'Unicaja de Màlaga, el líder de la Lliga regular al final de la primera volta. Escoltem a Dani Miret sent, no obstant, ambiciós.
No ens ha tocat el líder, però no ens ha tocat un rival que no puguem guanyar. Quants partits inaugurals de la Copa del Rei heu vist que el Madrid, que és un transatlàntic i arriba molt bé aquell any perfecte i tal, li costa moltíssim guanyar aquest primer partit.
I ambiciós també és el director esportiu del Baxi Manresa, Xevi Pujol, un Baxi Manresa que s'ha classificat per la Copa sent la revelació com a sisè de la primera volta, parlant de l'aparellament contra, teòricament, el rival que tothom volia evitar, el Real Madrid, el divendres.
Pot ser que tinguem mals dies, perquè tots els equips els tenen, però no serà perquè el premi ja és la Copa, no?
I a l'Open d'Austràlia d'Estats Units, a l'Open d'Austràlia de tenis, perdó, en joc als quarts de final, entre Djokovic i Alcaraz, Pau Mora, match point, a punt d'acabar-se el partit.
Doncs sí, de fet, acaba d'acabar Djokovic, acaba de guanyar per 3 sets a 1 Alcaraz i serà a la següent ronda.
Doncs Djokovic, que acaba ara mateix de guanyar aquest partit, imposant-se en aquest últim match point del partit a Alcaraz, que es classifica per les semifinals de l'Open d'Austràlia, i tenim les bones notícies en aquest Open d'Austràlia, sobretot amb Paula Badosa, Pau, perquè aconsegueix de tenista de Begur una de les victòries més importants de la seva carrera esportiva.
Badosa ha derrotat a la nord-americana Coco Gauff, número 3 mundial, als quarts de final de l'Open d'Austràlia, i per primera vegada en 13 anys de trajectòria professional, la catalana serà a les semifinals d'un gran slam. Malgrat la bona actuació contra Gauff, Badosa admet que sent pressió ara mateix.
Y mi equipo también creo que le gustaría escuchar que no tengo nada que perder, pero
Al final, cuando estás ahí cerca, cuando estás en estas rondas finales, a mí me sale mucho la ambición y cuesta mucho llegar aquí. Entonces, no quieres desaprovechar quizá también el momento, la oportunidad.
A les semifinals s'enfrontarà aquest dijous a la bielorussa Arina Sabalenka, actual número 1 del rànquing. Si la derrota, Badosa es convertirà en la primera catalana en arribar a una final d'un gran slam des de 1998, quan Arantxa Sánchez Vicario es va emportar l'últim dels seus 3 títols de Roland Garros.
I acabem tornar a parlar de bàsquet, Pau Ros, perquè avui juga a la penya i rep el Trento italià a la 16a jornada de l'Eurocup. A faltar 3 jornades, els verdinegres estan a una victòria dels llocs de playoff.
Partit de caixa o faixa a l'Olímpic de Badalona. La penya necessita guanyar els 3 partits que li queden si vol aspirar a ser els playoff de l'Eurocup. Al davant hi haurà un rival directe al Trento que només està una victòria per sota els badalonins. L'entrenador del Joventut, Dani Miret, recupera l'alè pivot Mikael Ružić, lesionat de llarga durada. El conjunt de Badalona encadena una bona ratxa a l'Eurocup amb 3 victòries en els últims 4 partits i la Lliga és 5è classificat per la Copa. El partit es podrà seguir per Esport 3 a partir de 8:45.
Doncs abans d'acabar, una última hora del Barça femení. Caroline Graham ha rebut l'alta mèdica, per tant podrà jugar el partit de la Supercopa femenina en l'Atlètic de Madrid. Ho deixem aquí, seguim aquí al Catalunya Migdia amb la segona hora l'Òscar Fernández. Més esports aquesta tarda, ja ho sabeu, a partir de les 7 al Tot Costa.